És l'hora de mossega la poma.
És l'hora de les croquetes.
I de les croquetes. Avui, hòstia, no hi ha xocolata. Bueno, hi ha xocolata.
Hi ha xocolata i croquetes.
Ara les provaré, que encara no les he provat. Benvinguts al programa 350, l'episodi 23 de la 11a temporada. Avui parlarem del pastís dels continguts on demand de vídeo. Netflix, HBO, Apple, Facebook i Disney, entre altres, han començat, o continuen, vamos, una gran batalla que al final tindrà molts pocs guanyadors. La segona part, amb en Miquel Àngel Cabrera, recollirem tot un seguit de notícies recents de tecnologia. Com ja va sent habitual, en Miquel Àngel, el gran gurú d'Apple, entrarà en matèria a la segona part del programa. Fem mossegar la poma, membre de la tertúlia, i avui no està al control tècnic, però el trobareu després, amb Miquel Àngel Cabrera, col·laboradors Dani Amo, Carles Caño, Raimon Lapuente, codirecció i postproducció Marc Calier, i producció, conducció i direcció que us parlen Tomàs Manzanares.
Postproducció i croquetes.
I croquetes. Aquest programa t'arriba gràcies a Capside.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Comencem.
Agafa una croqueta.
Adéu.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Estic menjant croquetes, Marc.
Estan bones o què?
Boníssimes, nen.
Croquetes casolanes, sense gluten, crec, i sense làctics, eh? O sigui, aquí...
crec que és la primera vegada, perdó, audiència, que fem un mossega la poma menjant croquetes.
Amb croquetes, és que... Mm-hmm. És que crec que la setmana passada, no sé si va ser el Zeta Testers o en el mossega, que vam parlar de croquetes. Mm-hmm. En algun dels podcasts que vaig fer la setmana passada vaig parlar de croquetes. Llavors aquesta setmana doncs ja han vingut les croquetes. Tu projectes una cosa a l'univers i les materialitzes. O bueno, o simplement poses el cuiner i fas croquetes.
Estem a la primera part del programa on fem aquestes notícies transcendents.
Sí,
vale?
Les transcendents.
Les transcendents. Què ha fet l'Elon Musk? Què l'ha liat?
A veure, d'entrada la vaig quasi la lio jo, vale? Perquè vaig estar explicant doncs, això, doncs, que hi havia l'Elon Musk que estava parlant. Primer, tu vaig fer una cagada molt bèstia que vaig confondre l'ISPASAT amb el Meteosat.
Ah, sí. I de fet, jo, quan ho vas dir, em vaig quedar una mica...
Et vas quedar una mica...
Com? Però com estàvem en el programa en directe,
sí,
no?
Sí.
I ho vas dir diverses vegades.
O sigui, tonto del cul...
Que Telegram va dir, no és que ho diguis, no és que ho vares dir, no, és que te recreaste.
Sí, vale, molt bé. A veure, no puc evitar, sóc tonto, què voleu que hi faci?
Però em va fer molta gràcia. El que t'ho va dir, no sé quin oient et va fer...
Sí, va. Només no em va fer ni menció, va dir, bueno, hi ha els que confonen l'is passat amb el Meteosat, dic, hòstia...
I tu vas demanar disculpes i vas dir no cal que demanis disculpes, que no és només que ho diguessis, és que te recreaste.
Allò, ja que fiques la pota la fiques fins al final.
Esto es carne de ruano, ¿m'entiendes?
A part d'això doncs, que pujaven a l'is passat, que és aquest que és gran com un autobús i pesa 6 tonelades, just de sota hi havia com un tuit que semblava de l'Elon Musk, i jo vaig dir que era de l'Elon Musk, però no vaig fixar, on deia que aprofita per celebrar l'ocasió regalaria no sé quants ethereums, que li enviéssim en aquell link no sé quants ethers i ells et tornarien no sé quant. I jo vaig dir, que és un cachondo, aquí deu haver-hi un Rick Roll o alguna cosa així. I ho vaig deixant allà. Resulta que tampoc vaig ser prou tonto, prou llest de no mirar allà, llavors... No m'ho vaig mirar prou bé, però resulta que el compte de Twitter no era de l'Elon Musk, sinó era d'un compte de Twitter d'aquests falsos, que
es deia Elon Musk.
Havia fet algun canvi de lletres d'aquests que no ho veus, i havia posat exactament la mateixa fotografia, i com que estava sota com a resposta a un tuit de l'Elon Musk, si tu clicaves et surten els comentaris, i es veu que quantitat de la gent, que són milions els que seguim en el Twitter del feed de l'Elon Musk...
Jo segueixo l'Instagram de l'Elon Musk.
Exacte, sí, que també és molt xulo. Doncs van agafar, alguns van agafar i li van enviar...
I van enviar
en aquest compte
Ethereums al compte fake.
O sigui que hi va algú que va posar un tuit, va posar un compte fake, sí, i la gent li va començar a enviar
calés. Aquest pavo no és localitzable i denunciable?
És, en principi... Jo crec que no el trobaran, perquè precisament les xarxes cripto aquestes tu envies a un wallet, però no saps exactament qui és aquest wallet, i si aquest senyor que ha fet això doncs, ha escoltat en Jordi Delgado i ha ficat uns quants graus d'anonimització i va a través de Tor i tot això... que segurament després es podria començar a traçar els diners que surten d'aquests comptes per quants comptes van, i potser si el volen pescar el poden arribar a pescar, però bueno,
ja, és més complicat.
Segueix-lo.
I en qualsevol cas, si el pesquessin, encara podria anar fardant de popularitat, no? Perquè dic, mira, jo he faqueado, no? Vale, doncs aquesta és la liada de... que pobre, no, el Elon Musk no té cap culpa.
No, no, res, res.
No, no, ja m'estranyava, la veritat és que analitzat l'anècdota era estrany, perquè el Mas no entra en aquestes guerres normalment.
Jo generalment quan algú em diu que em regalarà diners ja dic no
que eres de Nigèria.
No, ni que sigui l'Elon Musk, no, o sigui, ja no verificaràs, no, punt, hi ha algun tipus de cosa. Jo em pensava que igual era un Rickroll o alguna conya d'aquestes que fot com lo del lanzallames. Així és d'això, i a més algú del grup de Mossega la Poma va dir que s'havia tingut que baixar de la bicicleta. Quan vaig mencionar això, ho va buscar i ens va enviar el link a la història aquesta. A més, va ser just l'endemà. Molt divertit.
Vale, continuem amb notícies d'aquestes de molta transcendència. Si tens un Echo, un Amazon Echo,
sí,
I tu li dius, perquè he vist el vídeo que el va treure el Leo Laporte, ¿vale? Amazon Echo té Alexa, que és aquest Siri d'Amazon.
No pots dir aquesta paraula perquè si no...
Bueno, doncs si el tens... Però aquí no funciona.
No pots dir ni Siri, ni Alexa, ni Cortana, ni Cortana, perquè si no es lia parda.
Bueno, tu tens l'Echo aquest a casa i li pots dir...
Alexa compra 10 milions de caixes de condons amb el link d'afiliats de Mossega la Poma.
En format d'hexàgon, Sí. No, doncs resulta que tu quan arribes a casa li pots dir a l'Amazon Echo, Amazon Echo, recorda'm quina va ser l'última paraula que vas escoltar. I de cop i volta se sent un riure.
I més era creepy, era així.
Que super creepy, no? I la gent, tio, la gent s'ha tornat super, super... Perquè aquí no hi ha Amazon Echos perquè no funciona, però als Estats Units ha sigut el regal més regalat aquest Nadal i hi ha molts Amazon Echos. I la gent ha començat a tuitejar, ai, doncs jo li he preguntat i ha fet això, jo he sentit unes veus estranyes i poltergeist i de todo, saps?
O sigui, a veure...
La gent està molt pa allà, molt pa allà. Molt, molt, molt pa allà. El Leo Laporte va treure un dels vídeos que van registrar això, saps? Que van registrar el...
Sorolls estrany, jo aquesta hi fes...
No, un riure creepy. Un riure creepy.
A veure, d'entrada hi ha una cosa que hem de tenir clara, és si algú com en Jeff Bezos algú està fotent algun tema d'intel·ligència artificial per espiar els humans, no farà sorolls creepys.
No, però hòstia, com a guió de pel·lícula de terror, mola molt.
Però bueno, és que al final és això, és utilitzar aquesta por a la nova tecnologia, que al final és el Frankenstein. A veure, és la pel·lícula Poltergeist, d'on ve l'amenaça? De dintre de la televisió.
Sí, sí, ara ve de dintre de l'Amazon Echo, no? Que sí, sí, boníssim. Doncs ja tenim guió de la propera pel·lícula de terror basat en riures estranys de dins de l'Amazon Echo. Va, anem ara per notícies que no tinguin tanta cosa.
Era Poltergeist l'escena de la nena cap a la televisió?
Era Poltergeist? Sí, jo diria que sí, no?
I la nena, la Drew Barrymore?
O era... perquè aquella de... Soy la hija de tu...
Has visto lo que hace la cerda de tu hija? Allò és l'exorcista.
És l'exorcista.
Que és la pel·lícula que fot més por...
Sí, sí.
Més por... Bueno, però ha sigut superat per Black Mirror.
L'escena aquesta del llit, que ella bota i tot això...
Sí.
Nosaltres, amb uns col·legues, és a dir, vam agafar seqüència pla a pla i la vam reproduir i la vam gravar amb dues càmeres i vam fer el vòmit i li vam donar a una amiga perquè el tingués a la boca i el vomités en el moment que vomitava el vòmit i tot, va ser boníssim, tio.
Això ho estrany, senyor.
Sí, molt raro. No, però, hòstia, és que va ser una cosa que vam fer per Nadal.
I jo molt raro,
Sí. També vam fer la del xing, 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 és la de Psicosis.
Ai, aquesta gent creativa que fa coses
raras. Sí, que fa coses raras. Bueno, notícies ara sí, amb una miqueta més d'enjundia. Hi ha una guerra. Hi ha una guerra perquè resulta que al final tu pagaràs per veure sèries i pel·lícules, però no pagaràs a 5 llocs, pagaràs un. Vale?
No, d'entrada hi ha una cosa que són les economies d'escala, per exemple. A mi el Netflix el paga la meva mama, I jo miro el Netflix amb el compte de la meva mama. I hi ha molta gent que té el compte familiar. De fet, m'ho explicava l'altre dia la meva peluquera, que deia: la meva filla, tenen no sé quants amics, tenen un compte de Netflix, cada nano paga 2 euros amunt i tots fan servir comparteixen el compte de Netflix. Això és una cosa. I ara, per exemple, que ara que vindrà Westworld, que es veu que ve la propera temporada, i es veu que el món serà de samurais, vale? que pot estar bé, doncs segurament el que farà serà jo em subscriuré a HBO i compartiré el compte amb la meva mama. Llavors, en aquest cas pagaré jo i suposo que hi haurà coses d'aquestes.
Tu ja tens clar que Netflix ha perfectament aquest rotllo, no?
Sí, no? Ho aprofita
de moment, deixa fer. El dia que no li doni la gana, tallarà...
Però és que al final és un tema de... A veure, el Netflix no és que sàpiga això, el que sap és que hi ha una família que té un número de membres, doncs, que ells tenen acotat a 4, i que és normal que el papa vulgui estar mirant una sèrie i que la mama miri una altra i que el nen una altra i que la nena una altra. Que això també és un problema perquè genera, diguéssim, a llarg plaç genera que, diguéssim, com una... divergència cultural a la família, ¿vale? Perquè hi ha, és interessant que hi hagin aquestes sèries que tota la família mira junta, però al final és una cosa que s'ha de prendre una decisió.
Però les coses que poden interessar a un adolescent, ja no parlo de sèries, parlo de música o parlo de moltes coses, igual a tu o a mi no ens
interessa. Sí, però jo entenc que hi haurà les sèries d'audiència concreta, però sempre hi ha aquestes sèries de gran espectre, per exemple, doncs això és Joc de Trons o jo què sé, les sèries de Marvel, aquestes de Netflix, sèries superbèsties que tothom mira, llàstima que es va acabar House of Cards, em sembla que Kevin Spacey, com que... Però no faran la cinquena temporada?
El Kevin Spacey va estar tocat per tot el que t'escàndol...
Per el tema escàndol aquest d'abús de menors això...
No sé, jo crec que no hi haurà una cinquena temporada.
És que no sé si estava enregistrada
ja
i la volen agafar i canviar perquè ell ja, diguéssim, surti de l'escenari, la sèrie continuï sense ell.
Bueno, l'actriu, la
Robin Wright,
ho fa de puta mare, vull dir que
és la princesa prometida, per favor.
Podria continuar perfectament la sèrie amb altres actors nous i actrius. Dit això, a veure, el que jo vull posar damunt de la taula és que hi ha una guerra amb el que és els continguts online de vídeo, sèries i pel·lícules. Disney entra ara a jugar perquè té un background, té un històric de sèries i de pel·lícules, de tot.
Té una propietat intel·lectual
brutal,
acumulada. A veure, hi ha una cosa que és tu has de saber, si tu has de mirar, diu, jo vull, aquesta obra és de domini públic o no? Tu has de mirar, abans o després de Mickey Mouse? Perquè és com si el període, diguéssim, on el copyright dura es va estenent, diguéssim, perquè Disney pugui seguir mantenint la propietat del Mickey Mouse original. Llavors, clar, ells tenen moltíssima propietat intel·lectual, tant històries com personatges com universos. A veure,
tenen un catàleg immens,
tenen Marvel,
tenen un catàleg immens, i en si mateix Disney podria ser un player per si mateix, no?
I de fet la van cagar originalment quan van començar a reproduir els contes tradicionals com la Ventafocs o la Blancaneus i aquests contes que ells van agafar a fer no en tenen el copyright perquè hi ha art previ. És a dir, mentre tu no reprodueixis, diguéssim, les figures i els caràcters dels personatges tal com els va dibuixar Disney, tu pots agafar i treure-la, explicar la Ventafocs o explicar la Blancaneus, però no són d'ells. Però clar, després han començat a crear una sèrie de històries pròpies que se'ls han fet molt seves, i allò està ja tancat, és d'ells.
Doncs un és Disney, l'altre Netflix. Netflix ha anunciat que aquest 2018 produirà 700 noves sèries i pel·lícules.
A més, internacionals, països.
Sí, perquè a més, com està implantat en molts llocs, el que fa és agafar o diguéssim, produir producció pròpia de Brasil, de països nòrdics, de UK, de molts llocs, i després o de Turquia, i després la posa en llista d'altres països. Això que fa Netflix és super interessant perquè així veus coses culturals d'altres llocs.
Sí.
I jo crec que això és una riquesa afegida.
De fet,
afegida.
En el Z-Event, un dels que van venir, el Z-Event, en la trobada aquella que vam fer, i que hi havia mosseguis també, algú em va dir, mira, va dir una pel·lícula de Bollywood, d'acció, espectacular, boníssima, una passada, dius, clar, pues sí, descobreixes coses. I fins i tot amb temes aquí, per exemple, jo em vaig trobar a Merlí, jo he vist la primera temporada a través de Netflix, me la va recomanar Netflix, me la vaig trobar allà, dic, hosti, va, i com que tu me n'havies parlat molt, la vaig veure i vaig dir, sí, està bé, una mica depriment, però bueno, està bé.
Hi ha un article que us el posarem, on precisament em parla d'aquestes 700 noves sèries originals del 2008 de Netflix, que ho ha publicat cap revista de tecnologia, cap blog de tecnologia, sinó que ho ha publicat la revista Variety.
Variety.
Que és d'aquestes de la Jet Set, de l'espectacle.
Tot i que això del Jet Set és molt dels 60,
Vale, en paral·lel, que està? Tenim HBO, que també tindrà la seva guerra pròpia, que també vol tenir el seu espai, sí. I nous players que estan jugant, Apple, que no sé què coi està jugant, perquè les sèries d'Apple, qui les veu?
Bueno, el que sí que és veritat és que ara fotran molt de calés, eh? Recorda que Apple s'hi fica
petit. Ha anat dient que anava, cada vegada que ha dit que invertiria alguna cosa, posava 1.000 milions de dòlars damunt de la taula més.
Més, I cada, però ara es veu que tenen prevista una molta producció.
Però són molt cutres. Tu has vist el que han produït?
Aquesta... El karaoke, Carpool Karaoke i tot
aquestes
això.
Coses,
bueno,
tio.
No ho sé.
No estan a nivell d'una empresa com Apple.
Els que van triomfar va ser Amazon fitxant a la gent de Top Gear amb el Gran Tour, perquè si més...
Amazon també és un altre player que està invertint molts diners, també té previst moltes sèries noves. El cert és que Amazon...
Home, el Manon de Highcastle ha sigut una triomfada.
I altres sèries, perquè McMafia també està molt bé.
Sí, també m'han parlat.
McMafia està xula, jo la vaig veient a trossos. El bo que té Amazon Video o Amazon Prime Video, és que va inclòs amb Amazon Prime de moment. És a dir, que
Exacte. Els
que ja som d'Amazon Prime no hem de pagar un extra per tenir el vídeo i està... A veure, si comencen a posar contingut xulo... Jo tinc tres fonts... Menteixo. Quatre fonts de vídeo amb el meu Apple TV. Netflix, Amazon Video, Amazon Prime Video, YouTube... Escolta'm,
Allà
hi ha una sèrie, ja ho dic ara, es diu Little Big World, que són timelapse, hi ha 82 timelapses fets per un director de fotografia i director de cinema boníssim, de llocs emblemàtics de tot el món, que és una meravella. Vull dir, jo m'hi tiro hores i hores mirant-los, ja són una mica antics.
Jo estic molt viciat al canal de la Laura Kampf, que és una noia d'Alemanya que es dedica a agafar i amb un taller agafa i talla ferro i solda i fa coses és molt guai.
Ja m'imagino l'estil de la... com es diu?
Laura Kampf. Així és com hi ha
que va en biquini, ho fa.
Hi ha canals de noies en biquini amb un taller fent servir maquinària industrial i tallant serres i tal.
I embrutant-se d'oli.
I embrutant-se d'oli, totes suadetes i canalillo i tal. Aquests canals hi són, però no són les grans youtubers del tema.
Yeah.
O sigui, hi ha dues grans youtubers del tema, diguéssim, de noies del DIY. Una es diu April Wilkerson, que és una noia de Texas, vale? I que no és allò un piti suís, no és una modeleta, és una noia mona, però no és especialment d'allò, i és una noia que es dedica a agafar i fa taules i ara fa no sé què decoració, i ara s'està construint un taller, ella està fent un granero, saps allò?
Un granero?
Un granero, s'estan fotent un granero immens, i la veus la tia allà tallant allò, i amb una grua aixecant coses, i fot això... I és un gènere fantàstic, o sigui, jo segueixo molta gent d'allò, però hi ha aquestes dues noies que són les que m'agraden més, o sigui, però no és allò perquè siguin allò explícitament sexis, no, m'agrada, a més també és com un pique.
T'agrada com treballen.
El que m'agrada és, si aquestes dues noies, que a més, per exemple, la Wilkerson de vegades no pot aixecar una cosa i apareix el seu marit i li aixeca per ella, diu, perquè no pot dir...
Baixa del cavall perquè ha deixat, que portava tot que havia fet tota, havia travessat tot Texas amb el ramat de
No baixa del quad, aquest és de quads, però ve el noi, però veus, si aquesta noia pot fer això, es pot agafar dintre el seu jardí, muntar-se un parterre de ciment i tot això, i ella és capaç de fer-ho, i ella ve d'un background que no és, perquè els primers vídeos ella té coneixement zero, i veus la corba d'aprenentatge, dius, ostres, jo també puc, i et pica, i a més és tot...
Bueno, tornant al que dèiem.
Sí, ara estic jo en l'univers youtuber maker aquest, i hi ha una colla de tios i ties que són fantàstics.
Parlàvem d'aquestes tres fonts, i la quarta és el Samba, és a dir, el protocol Samba que em permet unir-me al disc dur que tinc on tinc els torrents.
Ah, vale, els ja torrents està, que encara no es poden evitar.
No,
es poden
no
evitar.
Perquè hi ha continguts que no els trobes de cap altra manera. No. Per tant, vull dir, el torrent és impepinable com una font més d'aquestes.
I pel·lícules antigues que dius, ostres...
O documentals que no els veus enlloc. O sigui, no estan al cinema, no... Tu,
a Documania té UB molts...
Bueno,
però és una web rara,
sí, és una web rara
que la gent puja coses,
vale, no? Doncs Apple serà un nou player, tot i que de moment ha produït merda, i ho puc dir claríssimament,
sí, 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 merda,
merda total, no sé el que farà, però com no s'espavili ja em diràs tu, quina producció fa. I l'altre player que el tindrem també donant pel sac és el Facebook,
que vol, Facebook farà producció pròpia,
vol fer producció
el
pròpia.
Que és molt curiós és l'autèntic desastre dels algoritmes de recomanació. Mm. Sí, quan l'any 2006 Netflix va fer un imitant, diguéssim, els premis que munta el Peter Diamandis amb el X-Prize, que ara de fet acaben de fer un X-Prize avatar per veure si pots aquí quina empresa fa un avatar robòtic, és a dir, que hi hagi un robot que tu puguis tindre una telepresència que sigui alguna més enllà d'allò del Sheldon anant al restaurant amb un tablet i amb una cadira de rodes.
Tinc un missatge d'urgència del Miquel Àngel. Quan farem la segona part del Mossega la Poma, que escoltareu tot seguit?
Digue-li que dos quarts de cinc. Ah. Dos quarts de cinc a la pelo.
Molt bé, doncs segueix, perdó.
Vale. Bueno, doncs han fet aquest X-Prize, van fer un X-Prize passant dades dels seus usuaris, dels likes i els dislikes, de les valoracions que havien fet no sé quants milers d'usuaris d'una pila de contingut, ho van ficar en Open Data i van dir, volem veure si qui pot aconseguir millorar en un 10% el nostre algoritme de recomanació. I van haver-hi molta gent que van aconseguir millorar l'algoritme de recomanació, però i van donar el premi d'un milió de dòlars a qui l'havia guanyat, no sé qui va ser, però realment aquell algoritme que els van donar no l'han posat live, perquè ells veuen que l'algoritme de recomanació té que haver-hi una gran intervenció humana, vale? Perquè entengui tant els elements culturals d'una zona determinada com poder-ho ajustar, perquè si no el que passa és el que passa a YouTube, que ho pots observar tu, diguéssim, empíricament, vale? Amb un únic experiment, però també hi ha investigadors de sociologia que han fet els experiments, que tu agafes i comences a mirar vídeos, per exemple, sobre un tema polític, vale? I si tu parteixes d'una posició, per exemple, central tirant a la dreta, a mesura que vas veient aquests vídeos centrals tirant a la dreta, mica en mica les recomanacions són vídeos no centrals tirant a la dreta o centrals, sinó que et comencen a donar la visió més central, més dreta, i quan estàs mirant
més
la versió
extrems,
dreta, et comencen
extrems
a ficar els extrems i al final acabes amb l'omega neonazi.
Ja.
I sobretot investigadors del New York Times o gent que està fotent recerca, que
això també passaria cap a l'altra banda,
no? I si tu agafes i comences a escurar-te cap a l'esquerra, al final et donen l'antisistema total. Llavors el que passa és que hi ha els mecanismes, les màquines, les intel·ligències artificials aquestes o el que hi fotin, els machine learnings o els algoritmes de tirar una moneda a l'aire que facin servir, potencien els continguts extrems.
Yeah.
Si tu comences a veure vídeos de fails de gent que es cau de cul, aquests de fail de gent que es cau de cul o xoca d'allò,
acabes veient gent que es clava ganivets.
Cada vegada et van recomanant contingut més fort.
Saps el que passa? Que jo sóc poc usuari de YouTube perquè vaig a buscar coses... no tinc el YouTube sempre posat, sinó que vaig a buscar una cosa molt específica. Com ara el Little Big World, aquesta sèrie que us recomano, que són... és que ara tenim flexos. Tenim aquí
els
flexos.
Sí, tenim uns micros molt maquis.
Sí, sí, sí. Semblem el Leo Laporte, però en format petitó.
Sí, sí, i amb guapos.
I amb guapos. Doncs això,
I prims.
Oh, perdona.
I buenorros.
Jo estic molt prim i buenorro.
Sí, jo també, m'he primat. Farem una foto perquè tinguis el d'allò.
Oh, espera, que em toca les ulleres, que no m'agrada.
No, és una foto creativa, no cal, no surt massa.
No surt massa? Bé, doncs això,
Veig que artística. Quina foto més artística. La penjarem al canal.
Que bonic, que bonic.
L'envio al canal de...
Sí, enviem-la també, que la penjarem.
L'envio al canal de Mossega la Poma, la trenques des d'allà.
I la trenco des d'allà, molt bé. Vale, doncs tot això venia, que amb això que us estàvem dient, hi ha una guerra de la lluita de contingut audiovisual on demand, i ja us hem esmentat algun dels actors que estan ara donant voltes. Tot això vol dir que de moment les plataformes, amb aquestes coses tan infumables que treuen això del... perquè està el futbol, perquè en aquest país el futbol...
El futbol.
Això del Movistar i aquestes
històries. Movistar i tal, sí. Sí,
sí, aquestes xorrades.
Què hem de dir?
Què hem de dir? Bueno. Vale, i per acabar tot aquest conjunt de notícies, diguéssim, d'enjúndia.
Enjúndia.
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 Enjúndia. Tinc la darrera que jo també crec que és un tema interessant analitzar. Spotify, que recordem és un projecte europeu, perquè és un projecte que neix a Suècia.
Nòrdic, sí.
Suècia?
Sí.
Sí, diria que suec.
És nòrdic, segur.
I en conseqüència és europeu, vale? Que neix com una startup, creix i es fa molt gran i ara tal, surt a borsa al mes d'abril, la primera setmana. Poca broma amb Spotify. Jo estava a Spotify, em vaig passar a Apple Music... Uh-huh. Quan he entès que Apple Music és una merda lligada amb un pal infumable, horrible, insuportable i repetitiva.
El problema que tinc entès que hi ha és que van fotre aquells dos rappers que van contractar quan van comprar Beats, i el motor de recomanació és molt hip hop.
No, però és, ja no és hip hop, és que no és, a veure, a mi no em funciona, a mi no em va,
el motor de recomanació no encaixa amb tu.
No, no,
per què m'estàs recomanant
això? Ni les playlists per fer coses i tot això no encaixa. Per tant, i a més no tenen Electric Light Orchestra i tot això.
No tenen Elo?
No surt, no
troba,
no està la Elo.
Bueno, això és un pecat, el pro
Sinerbov, que no està la Elo, tio.
Hostia, tio, no pot ser.
Hi ha poca cosa progressiva, eh?
El prog. No, però a veure, al final és...
No, però perdona, me n'he anat una altra vegada a
Scrotify.
A Scrotify.
Perquè t'ha sortit dels collons.
Perquè m'ha sortit a Scrotify.
L'escrotus.
I el cert és que ara, que ha canviat bastant des de l'última vegada que l'havia fet servir, en base a la teva música et fa com 3 o 4 grups de recomanacions afegint coses noves que encaixen molt bé amb els gustos meus, i començo a tenir playlists que no les tinc que generar manualment i que em funcionen
i que t'agraden,
que m'agraden i em funcionen
i
molt
que
bé
dius,
perquè jo tinc, a veure, com moltes persones no tenim només un tipus de música, la música que jo
vàries.
Escolto quan estic fent cardio al gimnàs
no
té res a veure
que
quan estic agafant un vol i necessito música més tranquil·la.
Exacte, o si algun moment així tens
un moment així
Barry White i tal, no?
Doncs això. Doncs, i per això he tornat a Spotify.
Clar.
Que continuo dient, a part que ha canviat bastant el look and feel de l'aplicació de iOS i m'agrada bastant més ara com està funcionant a nivell d'user interface.
Jo sóc molt contrari als motors de recomanació, o sigui, intento tindre els meus la música...
Però aleshores has de fer una feina molt gran.
Sí, però llavors jo tinc la música que a mi m'agrada i quan algú trobo que m'interessa m'ho compro i tinc la meva música, igual que amb el mateix amb el YouTube, que sóc bastant youtuber, però tinc les meves subscripcions i m'agrada gestionar-me el canal. I no vaig, i gairebé ignoro la pàgina d'inici de YouTube i me'n vaig a veure... Què estan publicant els meus?
Tu ho fas per la música, hi ha gent que ho fa per els cotxes, per els Teslas, per exemple,
sí.
I jo ho faig pels routers, cadascú té les seves
manies. Sí, cadascú està mal de lo suyo.
Està mal de lo suyo. Bueno, doncs fins aquí aquesta primera part, si us sembla, anem ara a donar-vos veu i a parlar de la part de, diguéssim, més de contacte. Haig de fer un comentari d'una cosa que hem fet aquest cap de setmana. I després a la segona part ja entrarà el senyor Miquel Àngel Cabrera, que us està tots esperant.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat. It's a necessary thing. It's a place I made. Found out what I made. The nights I stayed. Counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery.
Bé, doncs la part d'apartat de veu, res a dir aquesta setmana, més que, com sempre, agrair-vos a tots aquells que feu l'esforç d'anar comprant coses a través d'afiliats. Anem endavant. Ara comprarem flexos.
I els que estan a Patreon.
Patreon, sí, tot i que Patreon aquest mes no sé què ha passat, que no ha fet la liquidació automàtica.
Bueno, doncs hauràs d'enviar algun amigote a veure què passa.
Senyors de Patreon, tasca.
Ei, no està, mi liquidació.
Liquidació automàtica.
Mi liquidació en Forastero, què passa?
Doncs bé, tampoc s'ha afegit ningú més respecte a la setmana passada, però bueno, ja tenim un grup d'amics que ens doneu ajuda via Patreon, doncs molt, sí. Molt contents. Vale, el que vull destacar aquesta setmana, perquè no ho havíem comentat abans de tenir l'experiència, ara ja l'han tinguda i ho podem contar més que res, és que l'amic Toni Gimeno, que va estar en el Minuts Mosseguis de Re, que és aquest pilot d'aviació,
el mític Minuts Mosseguis, que a tothom li ha agradat tant,
sí, i que us agraïm molt el feedback. Penseu que, i ho reitero, o sigui, l'única manera que tenim de saber si una cosa us agrada o es pot millorar o canviaríeu o alguna cosa és que ens dongueu feedback.
Ens ho dieu, clar, ens ho dieu.
Tant dels programes regulars com dels Minuts Mosseguis. I val per Mossega la Poma i val per tots els podcasts que fem. Doncs, o sigui, que no us talleu, envieu un correu, envieu un comentari,
sí,
a Telegram.
Si ho poseu a Telegram, poseu només mencionar en Tomàs o en a mi, perquè, sí, perquè així us ho recollim.
Perquè realment el feed...
No podem seguir-ho tot.
No
podem.
Costa,
És impossible.
Però bueno, no, i la gent ho fa, normalment ja ens menciona.
Quan vol
que ens arribi alguna cosa ja s'espavilen. Doncs, però us ho agraïm, aquest feedback és molt important. Doncs això que us deia, aquest cap de setmana en Toni ens va convidar i vam fer una petita experiència d'anar a l'aeròdrom de Palafolls i volar amb una avioneta de dues... És un ultralleuger avioneta de dues places, és a dir, pilot i el que...
O sigui, és allò que quan notes la vibració del motor...
Ell diu que
carnes,
són aquestes... O sigui, els avions es piloten molt tècnicament i aquest tipus d'aparells es piloten amb el cul.
Amb el cul?
És com una moto, saps?
Clar,
que tu gires
es pilota amb el cul, sí.
Ho explica així. I la veritat és que va tenir un detall molt maco en convidar-nos. Estàvem molt més convidats, però vau fallar en Dani i tu per culpa dels pitufinyos. I...
Jo el diumenge sí que ja vaig anar a la Molina i vaig anar en Pirineu, que també es condueix amb el cul.
Cert, doncs va ser una experiència super, super divertida. Des d'aquí, Antoni, li donem les gràcies per haver-nos convidat. També us dic que aquells de vosaltres que estigueu implicats en Patreon i que estigueu implicats fins on nosaltres sapiguem, perquè no sabem sempre qui està fent aportacions a través d'afiliats, intentarem fer un sorteig perquè pugueu venir amb la segona edició que farem de sortides de volar. I us convidarem o farem un sorteig perquè com a mínim algú de vosaltres i les vostres respectives parelles o famílies puguin venir i passar el dia o el matí amb nosaltres per fer una segona sessió de vol, que és molt
interessant. Convidem a dinar i tot.
Sí, molt xulo. Doncs això, dicho esto, ja passem a les notícies breus que us portarà el Miquel Àngel Cabrera.
Bé, doncs, per art de màgia en Tomàs se n'ha anat, ja no hi ha croquetes. Allò dels croquetes ho escoltareu després, per d'on ve. I estem en l'Apelo, en l'estudi 1 de Mossega la Poma. Ara estem fent episodis duals.
L'estudi Lissa.
L'estudi Lissa, amb en Miquel Àngel i amb en Toni Gimeno, amb G de Girona, que és el que aquest diumenge, que vam fer el darrer Minuts Mosseguis, que ha tingut molt bones valoracions i ens han felicitat molt en Tomàs per al programa. Han dit que hem de fer més programes sobre aquests temes.
Ara el tenim aquí en persona.
Ens ha vingut a veure com enregistrem. I en Miquel Àngel... Hola, Toni.
Hola, bona tarda.
Ara. I veurem en Miquel Àngel, doncs anem a parlar una miqueta de les novetats, del tema maquero, que és el que t'has agafat i t'has fet teu ja.
Això
molt...
que posa aquí, com que jo no he estat abans, fins on heu arribat?
No hem tocat Mac gairebé.
Vale.
Hem parlat del
Elon
tema del...
Musk.
De l'Elon Musk i el tema de la...
D'Amazon
Echo. Sí, això sí que hem fet. El que no hem tocat és el tema maquero.
Vale.
El tema Mac, magma. Aquí ho tenim molt clar, diré.
Vale, abans que res, m'agradaria fer un fe de rates del programa anterior.
Quin?
Amb el bike, el 349,
sí,
que vam fer tu i jo, que... Bueno, són tres cosetes. Primer de tot vaig dir que el Siri és del 2014 i és del 2012.
És del 2008, això és imperdonable. Bueno, va ser just, el van treure amb el...
amb l'iPhone 4S.
El van anunciar just quan el Steve Jobs estava morint-se.
Sí. Que va ser molt bo perquè hi havia aquell plano que posava Reservet.
Sí, exacte, hi havia el Reservet.
Va ser molt curiós aquell aquí, no?
I a més l'iPhone 4S, que bàsicament era el 4Steve, era, i ara...
Diuen.
Bueno, era una de les excepcions i està bé, el que passa que després el 5S i el 6S també han vingut. Però bueno.
Llavors l'altre és que vam dir que el temps de iOS agafa les dades de QWeather i no, és
I no?
QWeather Channel.
És de Weather Channel, vale. no és el de Cowether. El de Cowether eren aquells que es veu que tenien l'aplicació que es dedicaven a fer-te a mineria de dades quan el tenies...
Ui, avui en tenim una altra de mineria de dades.
Ostres, tu, això és tremendo. I en l'App Store hi havia alguna aplicació que minava bitcoins, oi? Sí, això sí. Ho he vist en el Mac Rumors pels puestos. Què més tenim?
I l'altre és que vam dir que la Surface Pro era un portàtil i no ho és. És una tauleta, vale?
És el Surface Book. Exacte. Hi ha una que és el Surface Book.
Microsoft Surface Laptop. Vale?
No en diuen Surface Book?
Vaig trobar Surface Laptop.
Bueno, doncs Surface Laptop, el que sigui. A veure, igualment no és el comprador, home, és Microsoft. A veure, em sembla que en Josep Ruano en té un i està encantadíssim, sí. Tot i que, no sé si ell era ell de... Eren de Lenovo.
Ah.
A Capsid eren molt de Lenovo, no? Però em sembla que
Lenovo eren els que posaven software en el firmware per...
Pràcticament tots els fabricants fotien coses rares. Em sembla que l'únic és la versió, bueno, deixem-ho estar, que haurem de fer més fes de rates. Bueno, escolta, venen nous MacBookers o no venen nous MacBookers?
Bueno, diuen, sí, ja, hòstia, ara, espera, que aquesta notícia està per aquí sota. Sí, diuen que el pròxim MacBook Air arribarà per la Conferència Mundial de Desenvolupadors.
O sigui, ara el mes de juny?
D'aquí poc. A un preu, diuen, de 999 euros, cosa que jo no m'acabo de
creure. Bueno, el preu jo suposo que estan aquí ara fent globus sonda.
En qualsevol cas, segons DigiTimes, Apple ha fet cas amb Ludo,
sí?
Perquè diuen que serà un MacBook Air amb pantalla retina.
Sí, és que, a veure, no té sentit fer un ordinador amb pantalla no retina el 2018 treu una màquina nova, o sigui, els hi caurien nous i de tot.
Doncs s'espera això, que tingui pantalla retina, que ampliïn processador i RAM.
Jo crec que hi haurà un redisseny complet, que hi ficaran a l'USB-C, trauran tots els ports, deixaran només un port USB-C, sisplau, per força, perquè al final faran el que fan amb el MacBook. Que ha d'haver-hi una plataforma, o sigui, tot el disseny industrial l'han de canviar. O sigui, han de ser disseny industrial nou completament, i jo tinc el somni eròtic entre cometes, perquè si no tant, però jo tinc el somni eròtic que portarà el hardware de l'iPad Pro, o sigui, el hardware del proper iPad Pro, és a dir, si el processador de l'iPhone 8 i de l'iPhone X corre com un MacBook aquí, amb el Q5, amb l'Intel Q5, no té cap sentit que una màquina com un MacBook Air se li posi un processador Intel. Apple té el sistema operatiu multiplataforma, el té provat, segur que no tenen cap mena de problema en agafar, en dir, fotem el... i suposo que sortirà el que és el A11, amb la versió Fusion. X amb el Fusion, però que jo sempre treien a l'iPad Pro actual, el de 10 polzades porta a l'A10X, que es veu que porta una mica més de caixers i memòries internes per poder gestionar més.
Com el S de l'anterior processador.
Exacte, perquè em sembla que el que passa és que el processador porta la gràfica integrada i el que fa és que d'alguna manera està preparat per portar una pantalla retina de mida iPad, amb la qual cosa, si tenen un A11X, un MacBook Air tirarà de nassos, o sigui, sortirà molt pepinat. O sigui, que hauran de treure el MacBook Air i renovar tots els processadors que estan en els MacBooks i en els MacBook Pros amb el darrer que tingui Intel, i a més, segur, és que serà tot molt apapinadet.
S'havia parlat també de que podia ser, en comptes de fer-ho tan a la brava, fer-lo servir com a coprocessador. No fer-ho... Però bueno, ja veurem.
No, jo el que veig és un MacBook Air amb un processador d'iPhone és que pot sortir amb 10 hores de bateria real.
Però això no podria canibalitzar l'iPad? No seria un problema?
No, és un producte totalment diferent. Perquè, o sigui, el problema és que hi ha un mercat, que és el mercat de MacBook, que necessiten doncs, les aplicacions que estan al Mac, que necessiten el seu Photoshop, que necessiten el Logic Pro, que necessiten el Final Cut, que necessiten aquestes aplicacions de Mac, que potser no necessites un... A veure, amb els processadors que hi ha avui en dia, potser no necessites un Mac Pro o un iMac Pro supercamion, perquè per fer un podcast o per fer un vídeo de 4-5 minuts en tens prou i per tant no necessites un superprocessador, però segueixes necessitant el teu teclat i el teu mouse, doncs, perquè som usuaris, diguéssim, de l'Holocè, i estem acostumats a caçar brontosauris i tot aquest tipus de coses, i a l'iPad no ens dona l'ecosistema d'aplicacions que necessitem ara com ara. Però jo crec que el mateix hardware de l'iPad Pro 10 polzades, li fots un tecladet enganxadet i el macOS i tira milles. I tira milles i tens una màquina, i a veure, i el pots treure a preu d'iPad. El pots, és que podries treure...
És que si no, no veig que tingués sentit, perquè clar, el MacBook és caríssim. O sigui, està a 1.500 euros al mes.
Ja, però és un problema d'economies d'escala, també, perquè quin volum de MacBooks es venen en comparació amb el volum d'iPads i després el següent volum, que és el volum d'iPhones. Llavors el problema, o sigui, l'iPhone està així de car no perquè sigui molt car fabricar-lo, sinó per un tema d'oferta i demanda, perquè com que estan venent tot
el
que fabriquen,
menys, clar, pugen el preu
i com que estan venent tot el que volen fabricar, és que al final també quan diuen és que el mercat de no sé si fabriquen els que venen, no hi ha més, o sigui, no hi ha massa d'allò.
Sí, amb l'iPhone 10 s'ha vist, no?, que molts llocs han dit que havia estat un fracàs i realment s'han venut menys unitats, però s'ha recaudat més.
Sí, segueixen guanyant els calés que els donen la gana, això és un escàndol, però amb els iPads sí que la gamma de preus està molt correcta, sobretot sí. L'iPad aquest de 10 polzades, el de 10 punt no sé què, està molt, molt bé.
9.7?
9.7?
El de 2017, sí, el que és...
No, però hi ha un no. iPad que... El de 9,
no
sempre,
Pro, el que
sempre ha sigut 9.6, i llavors hi ha l'iPad Pro, que és de 10.9, em sembla.
Però aquest ja val, no sé
quan costa. Comptar. Escolta, podem mirar-ho.
Em sembla el de 2017, l'iPad normal està a 3.99, em sembla.
Un segon, eh? A veure, mirem-ho, eh? Això és molt radiofònic. A l'Apple Esponés, aquí, algú que està fent ocupació de domini. Un parking page. A veure, l'Store. On està el tienda? Cony.
Vale.
I on està la tienda? No puc entrar a la tienda? iPad. I comprar, a veure, iPad Pro. L'iPad, això és molt radiofònic.
Anem a comprar.
Això és molt radiofònic. 10 polzades, el de 10,5, 729.
729
amb què? A veure, va, amb vull, un de color rosa, amb 500 giga, 1.119.
Déu-n'hi-do, eh? Llavors,
però compta una cosa, amb la màquina de 500 giga, si li vols fotre el de... li vols fotre el de 256, te'n vas als 1.000 euros, que és el que estan dient que costarà.
Clar, el de 2017 val 400. La meitat.
Clar, perquè no porta el superprocessador.
Exacte. I
és perquè
que
no...
de l'iPad mini, que és el que faig servir jo pels apunts del col·le.
Sí.
Que aquest diuen que el descontinuaran, no sé si és veritat.
És que està massa prop de les dues mesures.
Està a 482.
Està molt a prop de les dues mesures. No és ni un phablet ni és un iPad. Ja.
Molt mala notícia pels meus companys.
Per què?
L'iPad mini es fa servir molt, amb molts rellogers, per navegar.
Ah, esclar.
No he llegit enlloc, que el descontinuïn, però ja. Sí, que s'ha dit...
Bueno, és una talla... És una talla que, bueno, ells sabran el que ven. El que sí que és veritat és que ara amb iPad és molt complicat, perquè hi ha l'iPad mini, l'iPad 2 es venia fins fa 4 dies, que sí. És el que no porta la pantalla Retina, però com que...
Molt,
però és que es venia fins fa però res, i com que no té la pantalla Retina, que portava una pantalla 1024, bàsicament, no necessitava molt de processador i les aplicacions corrien. Sí. O sigui, corria amb les darreres versions del sistema operatiu, i jo tinc un d'aquests.
Encara
corre.
Funciona.
No, encara corre. De fet, va deixar de funcionar la wifi bé, el vam portar en algun d'aquests llocs que arreglen iPads i tal, van canviar el xip de la wifi i, escolta, perfectament, i continuo, de fet, em continua funcionant a l'iPad 1. O sigui, és el... Allò, jo estic esperant això, és dir, si és un iPad, un MacBook Air amb el processador aquest, amb un processador Apple propi que aguanti la bateria 9 o 10 hores, és...
Aviam.
I a més, el poden fer molt petit, o sigui, pot ser una màquina molt... Air, o sigui, clar, el que no pot ser és que ara surtin El Jony Ive ha tornat a fer tasques de disseny. Sí. No poden treure un vídeo del Jony Ive with the design of the new MacBook Air we started thinking about the trees and the birds, perquè com que tenen els vidres, miren els arbres i els ocells i tal, llavors dius, no poden agafar i dir això i de cop i volta treure't una màquina exactament igual i la fotran paper de fumar.
Sí. A mi m'estranyaria que li tornessin a dir MacBook Air, m'estranyaria, però bueno, per què? Perquè clar, seria curiós, no? Tenint el MacBook, que és més petit que el MacBook Air.
Per això és que exacte, el MacBook Air és més gros. És... No, jo crec que trauran un MacBook Air paper de fumar, a més amb un teclat com aquest del teclat que foten en l'iPad Pro, que és com un teclat de tela, i llavors tots els bloggers es cagaran en Sant Petersburg i en tothom que diuen que el teclat és dolent.
El laptop de Microsoft és així.
Un teclat així. Sí, i escolta, al final es diu, escolta, t'hi acostumes. Vale que, mira, els teclats que anaven realment bé eren aquells teclats de l'IBM PC2, aquells que eren del croc amb membrana mecànica, troc, que es movia la taula. Allò sí que anava bé, però quan ja no és això, ja no és aquesta època. No és aquesta època, ara qualsevol cosa ja...
Pots posar com a accessori, potser.
Però collons, a veure, és que una de les tecles... és més gruixuda que qualsevol... Ja, o sigui, ja, jo crec, m'atreviria a dir que el recorregut d'una de les tecles aquelles ja és més que tot el gruix que un MacBook Air actual, no dels nous, o sigui que ja... d'això. Sí. Bueno, a veure, resem a veure el que fan. A veure, el que està claríssim...
A mi em sembla molt aviat perquè surti, però bueno, ja veurem.
Jo crec que Apple té que fer... O sigui...
Alguna prova deuen estar fent a dins, com a mínim.
No té sentit que tinguin processadors tan potents i no els moguin d'allò, perquè és que a més el que els hi permetrà això és deixar de suportar dues famílies de processadors. Perquè ara com ara tenen que suportar, tenen que fer enginyeria industrial i tenen que fer disseny industrial
i dissenyar... Els passos d'Intel també.
I dissenyar, exacte, vas al... De cop i volta et desmarques, i a més és allò que passava, que de cop i volta Intel deia, escolta, mira, que li donaré a Lenovo el chipset abans que tu i perdràs la sortida de mercat.
Sí, que això els hi ha passat.
Doncs aquest tipus de pirula, però és que fins i tot a nivell de simplificació de l'empresa, és dir, vale, tenim un sistema operatiu amb teclat i en tenim un sense teclat, vale, però al final és el mateix que si tenim només una família de processadors i de plaques, collons, tota la gent que està dissenyant plaques, tens que t'oblides de parlar amb Intel. Només has de barallar-te amb Qualcomm, que ja és una altra història, també.
Sí.
Deixa'ls córrer.
Bueno, amb Intel hauran de seguir parlant perquè diuen que els mòdems nous, arrel d'aquesta baralla legal que han tingut en Qualcomm, no parlaran,
els faran amb Intel. Bueno, doncs així ja seguirem parlant i... Bueno.
Estan lligats.
Sí, sí, però igualment és això que... Però clar, és que el processador de l'iPhone no, és que és una bestiesa. I el de l'iPhone 7 és una autèntica borrada.
Sí.
Què més tens?
Tenim notícia de que la propera actualització del sistema operatiu, la que veurem també a la Conferència Mundial de Desenvolupadors, doncs deixaran de funcionar les aplicacions per Mac de 32 bits. És a dir, no només... clar, això... no només vol dir aplicacions, és a dir, que també són extensions de navegadors, extensions del kernel,
drivers de coses xungues, això sí que és important.
I perquè la gent es prepari, us puc explicar que és molt fàcil de mirar quines aplicacions tenim amb 32 bits per...
Com ho fem, això?
És molt fàcil. Hi ha dos mètodes. Si volem saber si una aplicació en concret és de 32 bits, doncs podem anar a la carpeta d'aplicacions on tenim les aplicacions del Mac. Seleccionant una, podem invocar l'obtenir informació amb el botó de la dreta i en el panell doncs ens assegura si és de 64 o de 32. Una manera molt senzilla també de veure tot el llistat, i realment si ho feu en els vostres Macs, doncs flipareu, és una aplicació que es diu Informació del Sistema.
Uh-huh.
És una aplicació més, abans coneguda també com a Perfil del Sistema, si no recordo malament. I hi ha un apartat a sota, a Software, que posa aplicacions. Tarda una mica a carregar, depenent de les que tingueu. Aviam si carrega.
Molt radiofònic tot plegat.
Jo en tinc... Ara ja se m'ha encarregat. I doncs aquí doncs, tenim, és molt útil perquè a més tenim tot un llistat de tot el que són aplicacions i daemons i històries vàries que estan instal·lades en el sistema, i una de les columnes ens diu doncs, si som de 64 bits. Si fem clic ho podem ordenar, i jo per exemple veig que en tinc doncs, poder 100 aplicacions que no són de 32 bits.
100 aplicacions que, sí, bueno, que són de 32 bits.
Que són de 32 bits, que només tenen suport per 32 bits.
De les que tu tens posades,
de les que jo tinc
tens
aquí,
moltes aplicacions.
Moltes. Per exemple, una d'elles és iDVD, que és de la pròpia Apple. Vale.
Ja, és dir, ui. O sigui que tenen molta feina, si foten això.
I moltes.
Una però altra, al final...
Android File Transfer, que això segur que ho fa servir.
Però al final és el final és recompilar pels desenvolupadors. El problema
però
serà quan...
És que si actualment un desenvolupador no té suport per 64 bits...
És que potser
que
no hi és.
Aquest desenvolupador ja no hi és, o ha deixat d'estar l'aplicació. Una que em fa... Que, bueno, a mi no em fa por, però que farà mal... és l'Office 2011, que està instal·lat a molts Macs, més que res perquè es podia pirateixar molt fàcilment.
Bueno, jo tinc l'Office 2011, em sembla que és el 2011 perquè és el que teníem la llicència Campus en l'UPC, i és el que tenim instal·lat, i a més és el que no s'infecta, perquè és que cada vegada que
sí,
em canvien...
Sí, va ser el primer que no va s'infecta per Mac.
Exacte, el primer que no va ser.
I el primer que iguala a funcions el de Windows és el de 2012.
Sí,
és l'últim,
vale,
l'últim
doncs...
que hi ha per Mac. És a dir, que tots els que tingueu 2011, que sé que sou molts,
haurem de córrer, i a part Microsoft tampoc està massa per a la boca, perquè
ja
el que vol és que et subscriguis.
Sí, sí.
És que a veure, el que sí que estem passant és s'està passant a un model totalment de software com a servei. O sigui, tothom que pot intenta ficar-te algun model de subscripció directament, perquè és que al final és dir, escolta, un software necessita, ha de venir amb un suport tècnic, has de dir, ei, jo he comprat aquest software, vull que me l'actualitzis, doncs aquestes actualitzacions els diners tenen que sortir d'alguna banda, una o dos, o hi ha un model de negoci perquè jo em dediqui a donar suport a aquest software, o, escolta, es moriria de fàstic.
Sí, sí.
I això és una... A veure, la part bona és que et permet dimensionar, dius, escolta, si jo vull fer servir això durant 4 mesos, pago llicència 4 mesos i deixo de pagar, i quan torni a fer-ho servir, torno a pagar. El problema és que aquestes subscripcions es van acumulant.
Exacte.
I mors...
10 de per... Netflix, 10 de Spotify... 1 euro de mossega la poma.
Un euro de mossega la poma. I acabes morint per 10.000 talls. Eh? Sí, sí. La mort per talls de paper.
Ara recordo que una altra aplicació que em fa molta por amb això és el Firefox, que és l'únic navegador que funciona amb el DNI electrònic. Perquè funcioni el DNI electrònic amb Mac, has de tenir el Firefox amb 32 bits.
Jo crec que el DNI electrònic és una de les cagades més grosses que hi ha. Vale, perquè a cada lloc, a cada oficina burocràtica on tenen necessiten la firma DNI electrònic, hi ha un funcionari estressat. Perquè no els hi funciona mai. No els hi funciona mai, la gent s'obliga dels passwords, els chips deixen de funcionar, és una cosa mal implementada, s'ha implementat malament. Jo crec que ho van intentar 10 anys abans i van fer una cagada tremenda i... Malament. Bueno, en l'UPC abans les notes les havíem de firmar amb el DNI electrònic. De fet, amb una versió, o amb el DNI electrònic, o amb un certificat digital que emet el IDCAT que ens ficaven dintre el carnet de l'UPC. I també una cagada tremenda, perquè a més el problema és que les targetes es desmagnetitzaven, i llavors el carnet de l'UPC se't desmagnetitza, te'n donen un altre, i llavors aquella nota del xip, has de moure el certificat de xip i tal, horrorós. Algo horrorós. A més és perquè et donessin el certificat al procés, havies d'esperar com a 20 minuts allà mirant l'ordinador amb una senyora que treballa allà a la biblioteca de l'UPC, molt simpàtica, tots allà mirant l'ordinador.
No
estem allà, mirant-ho. I quan hi vas al cap de 3 anys, tornes allà, mira la pantalla. Bueno, ara ja ho han resolt, ara ja bàsicament...
Ara no les firmeu i ja està?
No, diu, és una creueta i has de ficar... Et pregunten un dels números del teu carret, dos o tres números del número del carret de l'UPC, i el fots allà dintre. El tinc apuntat a Evernote i ja està, perquè el carret no sé on collons està. Però és una d'aquelles coses. Va, quines notícies més tenim?
Següent. Avui Bueno, anava a dir, m'he posat molt content. No, m'he sorprès perquè...
Està molt content, és una cosa que sempre hem fet a Mossell, sí, la Poma. Està molt content, és important.
Que des d'avui Uber torna a operar a Barcelona.
Ah, tornem a tindre Uber, molt bé.
He rebut un correu a les 7 del matí, a més han sigut a primera hora. I doncs això, indica que Uber torna a Barcelona... Amb les...
I al Maresme arriben? Perquè algunes aplicacions d'aquestes patilleres al Maresme...
El meu poble no arriben.
El teu poble no arriben.
Al
Moianès no arriben. A veure si
arriben.
Perquè a mi m'hi porten. O sigui, jo des de l'aeroport dic, escolta, jo vull anar al Maresme i t'hi porten, però en canvi del Maresme no, ja no et venen a buscar. Dius, ah, maricons. Segur que si tu vas a l'aeroport i diu que vols anar a casa teva al Moià, t'hi porten.
Podéssim.
I ho pagues, diguéssim, amb un ronyó com a mínim. Però des del Moià no te venen a buscar. O sigui, tens un...
Doncs operen sota UberX, que és una divisió d'Uber més executive.
Vale, sí.
I com ho han fet, doncs? Ho han fet amb conductors que tenen llicència professional, que anomenen B-TF.
Els what the fuck?
No. Quasi, quasi.
El what the fuck, no?
What the fuck. De moment només tindran 120 vehicles, però esperen ampliar la...
Toni s'està descollonant.
Està partint. Esperen ampliar la flota properament, només... Bueno, només tenen 120 vehicles.
Bueno, són els cotxes... Bueno, són els que tenien la llicència aquesta, diguis, com per... Que venien amb un cotxe gros, però que no estava sí. logotipat i que només tenia no, una matrícula petitona. Ei.
Doncs a la web, si ho mireu, doncs... Què diuen? Doncs que és un 15% més barat que el taxi. I segons Uber, en el correu era curiós perquè diuen que bueno, han rebut milers i milers de missatges d'usuaris que demanaven que tornessin a Barcelona, sisplau, sobretot pel Mobile World Congress.
És veritat?
Han trobat que, de fet, en el correu posa 48.595 peticions durant el Mobile World Congress.
Aquests 120 cotxes tindran feina?
Sí. És veritat.
Tindrà
i
molta feina.
44.000 durant l'últim primavera segon.
No, no, però és que hi ha una cosa, si quan tu tens aplicacions d'aquest estil, vale, imagina que tu ets un taxista que estàs a Lleida i la setmana que hi ha el Mobile World Congress, collons, baixes a Barcelona. O sigui, potser has de dormir a Molins de Rei, vale? Perquè que allà potser trobes alguna habitació o algun Airbnb o el pis d'algun amic que et deixin clapar. Però aquella setmana baixes a Barcelona i fas feina a Barcelona i després i quan s'acaba el Mobile World Congress i has omplert la caixa te'n tornes, és a dir que pots tindre aquest tipus de moviment. En canvi, clar, tu, amb un taxi de Madrid no pots fer la feina pel taxi de Barcelona. Vale. Hosti, seria divertit un taxi a Madrid per un taxi a Barcelona i fotent-se els taxistes de pinyos entre ells.
Bueno, recordem, Uber va arribar el 2014, però al desembre d'aquell mateix any van tenir que tancar.
Perquè els hi fotien de pinyos.
Per les pressions del sector del taxi. I bueno, us deixem un codi de descompte a les notes del programa perquè podeu...
Tens un codi de descompte i tot, sí que som importants.
Perquè... us truco de mossegar la poma. Ah, sí, sí, sí.
Hòstia, i tant, i tant, i tant.
Doncs un codi perquè el primer viatge us ha sortit. Aquí.
Si això va passar, hi havia un servei d'aquests que arreglen mòbils i tal, igual que ens van dir, sí, sí, vosaltres que no sé què, no sé quantos, que donar un codi, mossega la poma i tal, i un dia un amic meu, el mòbil li falla, diu, escolta, vés allà, i és que vas de part de mossega la poma, i van dir, eh? D'aquí, d'aquí.
Qui són aquests?
Qui són aquests? I collons, tios, estem aquí fent propaganda i es deu quedar mal. Malament. Es va parir, ja per això ja no els menciono.
Bueno, la següent notícia que m'ha semblat rellevant és que, bueno, més que rellevant, graciosa, que Android P, la nova versió d'Android, encara no sabem el nom oficial.
P. Què li diran?
Piruleta.
Piruleta, sí. O pai, directament pai, directament pai. És... A pancake també estaria bé, sí, estaria sí, sí. Bé, no?
Doncs diuen que Google ha donat suport pel notch, per la sella que ha tingut a l'iPhone X. És a dir, en l'última developer preview, doncs Google donarà suport pel notch, que en català es diu Osca.
Osca.
Una muesca.
Sí, 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 Osca. Notch és una osca. Hòstia, tu, és que de veritat...
Vull buscar-te el Google Translate.
És no millor dir notch, home, és el bigotet.
Sí, bigotet.
És el bigotet, queda bé.
I bueno, doncs sembla que la moda aquesta de la sella està aquí, no? Sí, ara Android comença a donar suport.
Bueno, és que d'alguna manera...
Ara ja tenim models d'Android a...
Em no, sella.
Els vam veure al Mobile World Congress.
Sí, sí, bueno, és que, a veure, pensa que la, del... no es pot patentar un rectangle. No es pot patentar... Gràcies a Déu. Gràcies a Déu. No es pot patentar el rectangle, però d'alguna manera la, la forma de l'iPhone amb el botonet, d'inici a sota era com una icona per representar l'iPhone. És una mica com la idea de la
botonet. Qualsevol anunci del banc o de lo que sigui que hi ha una icona d'un mòbil...
És l'iPhone. Però llavors, clar, és una marca... Llavors, al marxar de l'iPhone vaig llegir un article que parlava d'això, que a veure, que algú deia és molt lleig, però diu no, però és identificable. És identificable que porta la sella aquesta, l'uniceja aquí enmig, que bueno, ja veurem.
Hi ha alguns, m'he vist...
Que passa que no serveix per res un cop s'acaba, un cop te n'afartes dels animojis, ja està.
Sí.
I a més els de Samsung són especialment...
Els de veure no...
Són especialment lletjos.
És el Wimi.
Tenen poca gràcia.
Sí. No, no.
Mira, saps com te'ls descriuria? Tu saps com vas en els cavallitos, els autochoques?
Sí.
Els autos de xoque? Ah. Sempre hi han personatges de Disney, però que estan una mica desenfocats, que ja estan desproporcionats. Sí, veus, sobretot hi ha sempre aquell hi ha un nan, hi ha un dels nans de la Blancaneus que no és el mudit, és el, no, és aquell que no saps ben bé qui cony és, però està sempre per allà.
Doncs, això, jo a vegades he arribat a la conclusió que perquè Disney no els denunciï, no sé si
farà alguna cosa, Toni.
És que no vull fer nosa.
Fes amb aquí. Dius, jo crec que els animojis són aquests... Els deu haver pintat el senyor que els hi pinta allò del... Allò, l'autochoques García, doncs pues aquell.
Sí, la veritat és que eren horribles.
A més, els últims anys m'he xupat jo molts autochoques perquè tinc canalla petita i... Aquella bocina, tiro. Ai, quin horror. Sí, exacte.
Següent notícia que he trobat... els mapes d'Apple, que encara els hi queda recorregut per arribar a ser com Google.
Sí, però pel meu gust, el programa de guiat m'agrada més el d'Apple que el de Google. Una altra cosa és que acabis o no acabis on has d'anar.
Sí,
és una altra cosa, però el programa de guiat i les direccions i la veu i tot, la interfície m'agrada més. El que passa és això, és que el mapa, una altra cosa és...
Però això és
el de menys. Tu el que vols és...
La veu és el millor.
Sí.
Perquè clar, quan agafes el de Google, gira a la dreta.
Ah, no, jo no em poso, jo no em poso.
Quan no em vull perdre, agafo el de Google.
Ah, vale, és l'aventura.
Doncs resulta que...
Gràcies.
Ah, una pastilleta, que són... Vas dir que eren... Estem menjant unes grajees, que són de Fisherman, no? Em vas dir que aquestes només estaven a on?
A Alemanya.
A Alemanya.
Són bones. Enlloc.
Enlloc més.
Enlloc més.
A mi els Fisherman m'agraden molt. Aquestes són molt bones, eh?
Molt bé, doncs això... Doncs que els mapes d'Apple ara inclouen serveis de no sé si es diu bike sharing, és a dir...
Compartir motos?
No.
Bicicletes?
Això. No, però no compartir...
Tricicles?
El bicing.
El bicing, home, sí.
Han inclòs 179 ciutats.
Ara hi ha motos, bicing però de motos, unes que són de color verd i que van amb motos elèctriques.
He vist bicing elèctric.
Sí, sí, el que passa que millor porta't una bossa de plàstic perquè si t'has de posar el casco que hi ha allà dintre del maleter, que vés a saber qui se l'ha posat, hi ha qui, imagina't.
Vés a saber el que hem volgut.
Exacte, veure quin pulló s'hi ha fotut allà dintre, millor posa't una bossa de plàstic i et posa el
cas. Les motos aquestes, el Cultra... Yugo, tenen, que algun cop l'he fet servir, tenen una tela com aquelles que em posen els cuiners.
Exacte, una redecilla.
Sí, el que passa és que la redecilla aquesta se l'ha posat al davant, també.
Bueno, no sé si és una redecilla... Per això que t'has de portar la teva redecilla pròpia, perquè si no allò...
Molt bé. Respecte a això dels mapes, em sembla curiós que encara no hagin inclòs el transport públic, que és algú vergonyós. Transport públic encara no hi és.
I és complicat, a més. A més, quan vas a una ciutat...
A Madrid, sí,
Quan vas a alguna ciutat que no coneixes el transport públic, i ara jo, ja per mi, a Barcelona inclòs, el metro, gravites cap al metro perquè és el que tens un mapa.
Sí.
I a més és fàcil veure. Perquè vas allà, no, tu coges aquí, coges el 7, luego coges el 74, te bajas en Palomares de la vecina i camines un poquito i entonces te coges el 69. I vale, molt bé, tio.
Sí, la
taxi o metro, bus, no?
Sí.
El bus és només per a oriundos total.
Taxi, metro, Uber.
O Uber, o Uber, o Uber, o els Cabify, que aquest et dona una botelleta
d'aigua.
Un Cabify quasi em mata la dona, eh? Però vam fotre els dos crios a dintre, la dona estava allò, i va arrencar amb la dona un peu a fora. I, okay. Què fots subnormal?
Cabify és l'Uber espanyol.
És un Uber espanyol, sí. Però els cotxes...
internacional, he vist.
No, però els cotxes són de l'empresa, no són dels conductors. Vale? I ja dic, a mi em va tocar un conductor una mica psicòpata. Dic, tio, però que deixa tancar la porta, sí, ja sé que vols fer la carrera, però deixa que la senyora entri. Dic, tio, ai, perdona.
Aquests sí que van fins al Maresme.
Què?
Aquests sí que van.
Aquest és el que va arribar fins al Maresme, però si fa no fa com un taxi, eh?
El que havíem dit abans sobre les criptomonedes, doncs resulta que hi ha una aplicació de la Mac App Store que estan minant criptomonedes sense consentiment, és a dir, que se l'han colat.
Molt bé, molt bé, se l'han colat. T'escalfa l'iPhone.
Realment, ara parlarem si se l'han colat o no, perquè en els termes i condicions no parla de les criptomonedes.
Clar.
Doncs l'aplicació es diu Calendar 2, jo no la coneixia. Sí que coneixia...
Espero que sigui gratis, perquè si a sobre
no,
has de pagar...
No,
si a sobre no era gratis.
Bueno, ara t'ho explico. L'altra, competia, em sembla, amb una que es diu Fantastical, que estava molt bé.
Mm-hmm.
Però valia 54 euros una aplicació de calendari,
mm-hmm.
Doncs és a dir, aquesta aplicació Calendar 2, doncs, com moltes altres, tenia una versió premium i amb millors funcionalitats i característiques, i una versió més escurçada, amb menys característiques. Doncs resulta que quan descarregaves l'aplicació tenia la versió premium pagant i la versió premium gratis. Posava free i et deia...
Tu com la queres? Con dolor o sin dolor, no? Vale.
I però t'ho posava,
premium gratis.
Exacte, premium gratis a canvi de fer servir el teu
però
Mac.
Però t'ho deien.
T'ho deien.
Ah, si t'ho
però
diuen...
Però resulta, t'ho deien, no? És a dir, clicaves la versió aquesta...
Si t'ho diuen, escolta, mina...
Era la versió superior gratis a canvi de minar, que sembla just, no? Perquè t'ho diuen...
Si t'ho diuen, està bé.
Però el fotut és que si tu triaves la versió premium pagant...
També t'ho feien.
També et miraven bitcoins. No, perdó, bitcoins no.
Ethers, no, ara ja està de moda.
No, moneros.
Moneros.
Moneros, que és una criptomoneda molt més anonimitzada.
Moneros.
Els aspectes tècnics no els sé, però...
I cada dia monedes noves, és la conya.
Moneros. Doncs això, doncs tu triaves l'opció premium.
I suposo
pagant
que hi ha l'entreta de l'App Store.
Llavors, però és curiós perquè no ha sigut Apple la que l'ha retirat de l'App Store.
Han sigut ells?
Han sigut ells mateixos perquè estava molt mal puntuada. Hosti, és que he pagat des de que tinc aquesta aplicació.
El mòbil se'n fot la bateria.
El Mac està... Que se fuga.
No, és que els MacBooks, quan el processador d'allò comença a fer... Si comences a sentir els ventiladors,
a més, com la carcassa és d'alumini i dissipa molt més la calor, doncs...
No, es nota. I si ho tens a la falda, dius, ai, quin calentonet.
Sí.
A l'estiu es nota molt, eh?
Sí.
El que és terrible és quan deixes el MacBook
a sobre del llit.
Allà és terrible.
I també és molt fotut si fas servir una funda d'aquestes.
Sí.
Que és una...
Per evitar posar ronya en el teclat.
Sí, és una funda de silicona que
és perquè no et caigui Coca-Cola dintre el Mac.
Sabeu per què me'l vaig comprar?
Per la Coca-Cola.
Recordo un dia que va venir un client i es va comprar un Mac a tope, 3.000 euros em sembla que va costar.
Hòstia.
I el dia següent veig un tio que s'hi assembla i dic, no és un error de Matrix, no, és el mateix. Diu, bueno, és que se'n va caure un got de cervesa a sobre i ja no funciona.
Hòstia, el primer dia.
I em va dir, dóna-me'n un altre. I dic, cap problema.
Bueno, sí, ara, si
el tio no va dir ni reparem-lo, no, res.
Dóna-me'n un altre.
Sí. I arrel d'aquell dia va dir, ep, aviam si em passa algun dia.
Una cervesa cara, eh?
Una cervesa o sí, el que sí. O Coca-Cola, bueno, que és el pitjor. I
doncs,
la vaig comprar a partir d'això.
Doncs ho haurem deixat aquí i donar pas a les propostes mosseguis, que ja estan gravades. És un tema temporal estrany, eh?
Molt bé.
Vinga.
Doncs vinga.
Merci.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Molt bé, propostes avui poquetes, si no n'afegim alguna d'última
hora. La Jessica Jones, no? En Cine Arbol.
Ah, sí, el Cine Arbol estava clar, que se salia a Vigo.
És que els pantalons texans de la Jessica Jones són tot un tema per meditar.
Però saps que a mi la sèrie aquesta no m'acaba d'agradar. No m'agrada la sèrie de la Jessica
Jones. Però la Jessica Jones...
A veure, sí, està bé, m'agrada el seu personatge, la trobo una mica massa... anorèxica com a actriu.
No crec que sigui una actriu. A veure, una de les coses, a mi m'ha agradat molt el...
M'agraden les dones més amb més xitxa.
Més xitxa, més Scarlett Johansson. Jo estic amb tu aquí. Sí. El que m'ha agradat del tràiler que han fet en el... a YouTube, precisament, Netflix et fot a YouTube el tràiler de la
Jessica Jones, aquest patró etrusco. Saps que tenen el coll llarg i el cos així tot encongit i tot prim i totes les costelles cap a fora. Això no m'agrada.
Déu meu. Yeah. Bueno, deixant davant d'això, és una de les coses interessants que van deixar anar el tràiler, precisament el Dia Internacional de la Dona, vale? I era un tràiler on hi havia, diguéssim, tota una pila d'escenes de les dones de la pel·lícula i sobretot la Jessica Jones en actituds molt de power, molt de desafiant i aquí estic jo i molt d'autoafirmació. I era molt xulo. Era molt xulo per dir, mira, escolta, aquest és el missatge que estem transmetent ara amb el d'allò, una tia que s'espavila per ella sola i que reparteix hòsties a punta pala i que li queden molt bé els pantalons.
Hòstia, ja ara al metro de Barcelona hi ha uns anuncis de Netflix, precisament crec que parlen de la Jessica Jones. Que es veu dues persones, o sigui, dos, saps el típic símbol del seient per persones que amb discapacitat, sí, o amb necessitats especials, hi ha dues persones assegudes i al mig hi ha una persona espaterrada, sí, que pone despaterrado, ¿vale?
I diu, mans pret, que en diuen,
i diu, cierra les piernes, Jessica Jones. Molt bo, està genial, ¿vale? Torna també Westworld.
Que ara serà de samurais, sembla,
sí,
ser la segona temporada.
I es veu que per anunciar-ho han fet no sé quina mena de performance als Estats Units, que han muntat a Texas, allà no sé on, allà perdut.
Al costat d'Austin, a 20 quilòmetres, sí, d'Austin, sí, han, sí, muntat una espècie de parc temàtic, sí, sí, però molt per invitació i molt reduït, però que, bueno, que està bé crear el hype. A veure, realment va ser una destrampada que hagi trigat tant la segona temporada de Westworld a venir. De fet, jo ara tinc ganes de mirar-me la primera una altra vegada, perquè ja fa bastant de temps que la vaig veure, i és una sèrie que...
Té data?
No ho sé, però suposo que ara ja està a punt de caure, perquè s'està creant el hype.
Està a punt de caure. Vale, l'altra sèrie que també ens recomanen Cinerbov, i així ja traiem totes les sèries del damunt a les propostes Mosseguis, és la segona temporada de Bill B. Saves the World. Bill N. B., eh? Saves the World. Jo aquesta sèrie no he vist la primera temporada. Ens ho recomana ell, no sé de què va. I ja passant de les sèries i entrant en un altre tema, en Joaquim Vives ens parla d'un projecte de computació quàntica que es diu Kilimanjaro Quantum Hub.
I on estan aquests homes?
Això és un projecte que cerca obrir la computació quàntica a particulars i empreses, sense que hagin de fer una gran despesa.
Està muntat uns qubits en el rebador de casa.
Sí, es diu Kilimanjaro, sense la U de qui, amb Q de queso, .io, ja us posarem a l'enllaç. Doneu-li un cop de vista. Jo només he vist la pàgina principal i descriu...
Crec que hauríem de buscar, a veure si trobem algú que estigui... Algú de...
Sí, sí, que estigui implicat amb aquest tipus de temes.
Que estigui implicat en computació quàntica. Mireu a veure si a la FIP hi ha algú. No sé si a la FIP hi ha
algú. La idea del Joaquim ens preguntava si havíem sentit parlar del projecte. Jo li vaig dir que no, però que ho posaria just a les propostes.
És que ens haurem de fer una llista de deures, de començar a convidar gent. Potser seria qüestió de buscar, de passar aquests deures al projecte nou que engegarem aviat.
Sí, i a més ho fem extensible a la comunitat Mossegui. si teniu gent que coneixeu o teniu el seu contacte, contacte vol dir mail o telèfon directe, per trucar-los o escriure'ls, que puguin tenir la possibilitat de venir a Mossega la Poma, feu-nos-ho arribar, perquè contactarem amb ells, així ara que tenim una temporada on podríem tenir gent a l'estudi, doncs que vinguin.
Exacte.
Avui clourem el programa amb una sorpresa.
Sí, el nostre amic Urinieto, recordeu que hi ha vingut alguna vegada a Mossega la Poma, vam fer un Minuts Mosseguis, va venir ara fa un any i mig per Nadal i vam prendre birres i vam fer concert amb el seu grup, amb la Bossa d'Orina, que el grup que té ell amb en Daniel Bolsa. Com segon, l'Urinieto Nieto doncs, va tenir la sort en un moment donat de fer-se amic del Jordan Rudess, que és el teclista del grup prog Dream Theater, i la setmana passada van fer una actuació a Pandora, el Jordan Rudess als teclats i l'Uri Nieto doncs, a la guitarra acústica i cantant. I us deixaré amb l'àudio d'un temazo de Dream Theater que a l'Uri i en Jordan van interpretar. Espero que us agradi.
Adéu-siau a tots.
Still have to try.